Són les 10 i gairebé 54 minuts del matí. Temps per començar a fer ja prèvia esportiva de cara a aquest cap de setmana. Cap de setmana que ens porta la 41a edició de la mitja marató, que vindrà acompanyada, com sempre, pel quart de marató, en aquest cas el 13è quart de marató i la quarta edició de les curses infantils i adaptades. S'esperen, tal i com va apuntar fa uns dies el regidor d'Esports Jaume Monasterio, prop de 4.000 corredors entre les tres curses, òbviament. La mitja marató, per tant, protagonista d'aquest primer cap de setmana esportiu del 2025. Recordem que les curses infantils seran demà dissabte a partir de les 4 de la tarda, mentre que la mitja i el quart de marató es correran diumenge, amb sortida al passeig marítim i arribada al passeig de la Ribera. A les 9 del matí, tret de sortida del 10K i una hora més tard, a partir de les 10, la sortida de la mitja. El nou any que també ens porta un regal en forma de partit de futbol, el que jugaran demà a la tarda a partir de 6:15 a Aiguadols, la Unió Esportiva Sitges i el Ciutat Cooperativa. De cara a aquest partit, Àlex Villa no podrà comptar amb el sancionat Montesinos ni amb dos jugadors que han causat baixa a les últimes hores, com són Gerai Cuenca i Omar. El bàsquet de Sitges, que vol encetar l'any amb renovades il·lusions, el conjunt d'Edu Piñero, que s'enfronta demà a Pinsbens al Mir de Montcadi Reixac, amb l'objectiu clar d'assegurar la victòria. Parlarem, per cert, amb el seu president, en Pau Simó, i li preguntarem, bàsicament, d'entrada, si el club hi ha una certa preocupació per la situació del sènior A a Copa Catalunya. El Club Patí Subursitges, que arrenca amb aquest 2025, jugant demà a Reus, a la pista de l'Olímpic Reus, tot plegat en aquest cap de setmana, en el que el rugbi també serà protagonista al Nou Santa Bàrbara. Dèiem que el rugbi també serà protagonista en aquest primer cap de setmana esportiu del 2025, perquè torna la DHCAT Vueling, la segona jornada amb el Rugby Club Sitges, que jugarà diumenge contra el Químic, al Nou Santa Bàrbara, a partir d'un quart d'una del migdia, un Nou Santa Bàrbara que també acollirà demà dissabte amb els partits de les seleccions catalanes sub-18 i sub-16 que s'enfrontaran a València en una nova jornada del campionat autonòmic. Vinga, i comencem ja amb un petit repàs a la primera jornada futbolística en matèria de futbol base. A la primera divisió de juvenils, per exemple, la Blanca, que enceta en aquest 2025 jugant demà dissabte a partir de 6:45 de la tarda al camp del base Olèrdola, a Moja. El juvenil A de la Blanca, recordem, lidera la classificació amb 3 punts d'avantatge respecte al segon classificat, que és el Marc Bartra, rival al que s'enfrontarà precisament d'aquí un parell de setmanes i que servirà ja per tancar la primera volta. I a la preferent d'infantils, la Blanca, que intentarà sumar els primers punts de la temporada en el partit que jugarà diumenge al Nou Pinsbens davant el Castelldefels a partir de les 12 del migdia. Són alguns dels partits destacats, com dèiem, d'aquest cap de setmana. Repassem altres partits i ho fem, com sempre, en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia i bon any.
Com bon any, com prova de moment aquest inici d'any?
Bé, esperem que almenys continua com l'any passat i poder tenir equips aquí a dalt i anar millorant.
Bé, ja que parlàvem del juvenil A, crec que un objectiu força evident de cara a aquest 2025 és poder recuperar la preferent de cara a la temporada que ve.
Seria un bon regal.
De moment les coses van molt bé perquè la Blanca, vaja, en la majoria de casos ha anat liderant aquesta classificació del grup 10 de primera divisió. Per tant, com dèiem, aquest debut del nou any serà fora de casa, a Moja, contra el base Olèrdola.
Bueno, ja m'estava mirant, el base Olèrdola és un equip així que ha anat, estava a la vuitena de la classificació. En teoria, tots els equips d'aquestes comarques i de Baix Llobregat s'ha de suar. No t'ho posen res fàcil, ni has de suar, has de treballar, i bueno, esperem que els nanos continuïn la dinàmica aquesta que estaven, que era un equip molt, molt fort als finals de partit, sobretot, els últims 20 minuts dels partits, en molts casos havíem remuntat per el treball físic que fèiem i que no ens ensorràvem i que al final arribàvem a forts. Esperem que els torrons s'hagin ja posat a puesto, amb aquests pocs dies d'entrenament que porten i que puguem continuar en aquesta línia.
I en l'horitzó, com dèiem, aquest partit amb el Marc Bartra d'aquí un parell de jornades, que servirà per tancar la primera volta, però bé, el Marc Bartra de moment és l'equip que ocupa el segon lloc a la classificació, per tant, doncs, un molt bon partit, sens dubte, per tancar amb aquesta primera volta. I un altre dels objectius, entenc, també, Isidre, per aquest 2025 és que aquest infantil de preferent pugui guanyar algun partit. Pobrets.
Almenys que els nens s'estrenin i sí, puguin aconseguir algun puntet.
Que es treguin aquesta espina, escolta'm, que costa.
Encara que sigui d'un en un,
és igual,
que puguin aconseguir 3 o 4 partits, allò, algun puntet, i almenys no anar-se'n després amb un mal regust de tota la temporada.
Recordem
que serà difícil,
sí,
serà difícil.
S'enfrontarà al Castelldefels aquest diumenge al Nou Pins Vents al migdia a partir de les 12. Què destaquem també d'aquesta jornada?
Bueno, pues mira, continuarem pels equips grans, el juvenil B, que ens jugarà dissabte a les 7 de la tarda a Pins Vents contra la Fundació Atlètic Vilafranca B, el segon contra el desè. O sigui que també esperem que sigui un partit fàcil pels de casa. El cadet A ens jugarà diumenge a les 10:30 del matí al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca B, en aquest cas també, un partit que serà més igualat perquè són 5è i 9è. Després tenim per destacar aquí l'infantil S13A, que jugarà, que és el primer classificat, jugarà contra el Barça C, el quart classificat, i que serà una bona prova de toca amb aquest infantil. I després he triat tres equipets més que són pel contrari. En aquest cas tenim l'infantil S13B, que s'enfrontarà contra el Martorell, una bona cantera del Martorell. També tenim l'Aleví, que en aquest cas serà el dissabte a les 3:20 a Pins Vents. També tenim l'Aleví AS12, que jugarà el diumenge a les 2:10 al camp del Martorellà. I finalment tenim el Benjamí S10A, que també jugarà diumenge a les 2:10 al camp del Martorell A, en categoria Benjamí. O sigui que farem un triple enfrontament amb el Martorell. I després ja destacar que reprendran la competició les noies, que han quedat entre les millors classificades a la primera fase, i ara en una segona fase amb els 6 millors equips, pues començaran demà aquesta competició a les 9 del matí al camp del Marc Bartra 2020, al camp del Vilafranca a l'estadi, al costat de l'estadi. I per tal com pinten les coses, pel que ens van explicar i tot això, segurament a les fases finals territorials seran les representants de la Garrafa en això del Consell.
Caram, doncs molt bé, eh?
Sí, pot ser la primera vegada.
Un aplaudiment ben gran per aquestes nenes, perquè són nenes, òbviament, de l'equip femení de la Blanca.
I en principi, doncs demà, com sempre, començarem a les 9 del matí a Pins Vents amb els partits de Lliga dels nostres Promeses i Pitufos.
Perfecte.
I ja en tenim una mica de... Sí, sí. Un tas del que tindrem.
I hi ha bon material de cara a aquest cap de setmana, el primer del nou curs, d'aquest en 2025. Isidre, en parlem dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Gràcies a tots. Adéu.
I a la primera catalana estrena d'any exigent per la Unió Esportiva Sitges, que demà, a partir de 2:45 de la tarda, en rebrà amb la Ciutat Cooperativa al Municipal d'Aiguadols. Duel d'alçada, perquè parlem d'un Sitges que és tercer i el conjunt de Sant Boi, que ocupa el segon lloc de la classificació, amb dos conjunts empatats a 26 punts. Què destaquem, bàsicament, d'aquesta Ciutat Cooperativa? Els seus números com a visitant. Presenta un balanç de 2 victòries, 3 empats i una única derrota. De fet, l'única derrota que ha patit en el que portem de temporada, 1-0 al camp del Sant Feliuenc. Va ser a la 6a jornada, per allà al mes d'octubre. Trajectòria positiva en les 7 últimes jornades de la Ciutat Cooperativa, amb 4 victòries i 3 empats. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
I bon any.
Igualment,
bon any. Quin partit demà?
Molt bo. un partidàs, no? Perquè a més són dos equips que estan a dalt a la classificació.
Amb números molt similars, eh?
Molt.
Potser el lleuger avantatge que té el Cooperativa vers el Sitges és que només ha perdut un partit. El Sitges n'ha perdut tres.
Sí, però ha empatat cinc.
Sí, és la diferència.
La Ciutat Cooperativa i, com el Sitges no ha perdut cap partit al seu camp. Però ha empatat dos, en canvi el Sitges tan sol ha empatat un i l'ha guanyat tot aquí, al municipal, no?
Per tant, Toni, si fem cas als números, quan més vulnerable és aquest equip és fora.
Sí.
Si fem cas als números.
Sí, allà apreten molt, allà l'ambient és molt diferent i allà és molt difícil sumar i guanyar encara més, no? De fet, tan sol han guanyat tres. Que diga, perdó, no ha guanyat ningú al seu camp, allà doncs ell el que han fet a dos equips és empatar, però allà és molt difícil, allà guanyar és super complicat. En canvi, a Can Contrari és diferent, no tenen potser el suport de la gent, el suport del seu públic, i l'equip canvia. És un equip a tenir molt en compte, no? Perquè és un molt, molt, molt bon equip, tant a fora com a casa, però bé, jo penso que el Sitges, que jo el vaig veure molt bé el dia del Vilanova, a mi m'ha agradat aquest partit, perquè a més, no ha perdut el temps, el Sitges va jugar aquest partit i jo penso que va fer bé de jugar amb el Vilanova, perquè...
Parlem d'aquesta jornada benèfica que va organitzar la Unió Esportiva Sitges en col·laboració amb la Creu Roja el passat dia 4 al municipal d'Aiguadols, partit amistós que va enfrontar amb el Sitges contra l'actual líder de la Lliga Elit, com és el Club de Futbol Vilanova, amb victòria final del Sitges per 2-1.
Clar, però ja no és un partit, vull dir... És un partit que t'exigeix, és un partit que tens que donar...
Per molt amistós que sigui.
Sí, correcte. El partit va ser molt, molt, molt esportiu, el partit va ser molt maco, i el Sitges va remuntar un marcador advers en la segona part, no? Doncs a mi m'ha agradat molt i jo penso que va ser una molt bona prova de foc pels Sitges i de cara al partit que jugaran demà davant la Ciutat Cooperativa.
Baixes de cara al partit de demà, Álvaro Montesinos és baixa per sanció, recordem que va ser expulsat en el darrer partit al camp del Tortosa Ebre, per tant, baixa a la defensa, i baixes també de dos jugadors que han causat baixa de l'equip, del club, en definitiva, Gerai Cuenca, fa unes setmanes, i ahir el club també va anunciar la baixa d'Omar, per tant, dos jugadors menys a l'actual plantilla de la Unió Esportiva Sitges, Toni.
Sí,
dos jugadors que tampoc comptaven massa masses minuts
entenc
que han volgut buscar doncs, nous reptes fora de Sitges.
Sí, exactament. No, ni l'Omar aquí va tenir pocs minuts i clar, si tens poc minut no pots demostrar res. Però bé, sempre, si tens dos jugadors més a la banqueta, jo sempre dic que si tens dos jugadors més a la banqueta, te pot anar molt bé de cara a canvis, no? Potser ells han jugat pocs minuts, però no sé, que de cop i volta marxin dos jugadors, tot i que el Sitges diu que té una plantilla àmplia.
Sí, almenys així ho creu Àlex Villar, ara ho escoltarem perquè vam poder parlar amb ell uns minuts amb ell. Però en qualsevol cas, ho tornem a apuntar, aquestes dues baixes que ha anunciat el club els últims dies i les últimes hores, la de Gerai Cuenca i la d'Omar. Com arriba la Unió Esportiva Sitges a aquest enfrontament de demà amb el Ciutat Cooperativa? Doncs hem pogut parlar, com dèiem, uns minuts amb el seu entrenador, amb Àlex Villa, i aquestes són les seves impressions de cara al partit amb el conjunt de Sant Boi.
Bueno, potser ens preocuparia més el fet de tenir un partit no tan important o transcendent en aquestes alçades de la temporada, si juguessin contra un rival doncs, que ocupa una altra posició. Però si en contra la Cope, que és com un dia que tens una mica marcat, perquè al final és l'equip que està doncs, compartint les primeres posicions amb nosaltres i amb el Martorell, doncs et tranquil·litza una mica, perquè al final el jugador es consciència i si aquest Nadal ha hagut de fer un treball de manteniment físic i s'ha hagut de cuidar una mica, doncs ho ha fet amb més cura.
Bé, tot s'ha de dir que el Sitges, recordem, va tenir partit amistós el passat dia 4 contra el Vilanova, que per cert va acabar amb victòria del Sitges per 2-1. En certa manera, teniu aquest partit que també us va ajudar, en certa manera, a posar-vos a punt.
Sí, al final el que busquem aquests dies és fer molta càrrega, tornar a tenir aquest xip, aquests minuts de competició... I bé, la idea era trobar un equip competitiu, com és el Vilanova, que va a dalt de tota a Lliga Elit, i ens va servir molt, primer de tot perquè era un partit benèfic i per ajudar els nens i nenes sense joguina, i per altra banda pel tema esportiu, pues, per mantenir i tornar a tenir aquest caràcter competitiu que vam acabar molt bé l'any passat, i volíem tenir bones sensacions abans de trobar-nos amb aquest partit de Copa, que és un partit important i amb el que hem de comptar amb totes les armes possibles.
Estem parlant, Àlex, d'un rival, el Cooperativa, amb uns números similars als vostres. Han encaixat, però, només una derrota. Què ens pots dir d'aquest rival de dissabte?
Bueno, és un equip que a mi m'agrada, és un equip molt competitiu, que potser no es complica massa la vida en sortir a la pilota i amb la creació del joc. Són un equip molt defensiu, o sigui, molt bo defensiu, i que a dalt té molta pólvora. A mi m'agraden molt els jugadors que té davant, el davanter, a l'extrem esquerre és un molt bon jugador. Em recordo una mica, salvant les distàncies, amb aquell Suburense de Primera Catalana,
sí,
perquè a vegades deixa despenjats els jugadors de dalt, perquè es limitin només a atacar, i bueno, és un equip molt, molt dur, que competeix tots els partits, i bueno, la part positiva, si és que hi ha alguna, és que fora de casa tenen pitjors resultats, que no sé si té a veure amb el joc o és fruit de la casualitat, però bueno, és una dada amb la qual ens hem d'agafar per tenir més positivitat davant de la possible victòria.
I no sé fins a quin punt, Àlex, és sorprenent o no que un Ciudad Cooperativa pugui estar a aquestes alçades, doncs, en aquest pom de dalt de la classificació, no?
Bueno, clar, és que és una Primera Catalana molt competida, molt, molt igualada. La Cooperativa, des que té aquest entrenador, que ja fa uns 3-4 anys que el té, s'ha tornat un equip, un primer equip molt competitiu. Són, ja et dic, unes màquines competitives que competeixen tots els partits, que a casa són molt forts. Els ja ha ficat un xip de competició i un gen guanyador que el transmet als jugadors, i no ens sorprèn. Sí que és veritat que a principi de temporada, pues, jo no era conscient d'aquestes virtuts que tenen, però un cop els veus en partits, doncs no et sorprèn, perquè al final, si juntes qualitat i gent competitiu, doncs surten els bons resultats.
Hem parlat sovint d'aquesta igualtat que hi ha en aquest grup 3 de Primera Catalana. El que passa és que, si donem un cop d'ull a la classificació, veiem que ara mateix s'ha obert una petita, molt petita escletxa entre el tercer i el quart, és a dir, entre els Sitges i el Sant Feliu, de 4 punts.
Sí, ha sigut difícil,
sí,
obrir aquesta petita bretxa, però bueno, és un petit marge que et tranquil·litza, que et fa saber que si algun dia, doncs, punxes o falles, doncs pots mantenir aquesta tercera posició. No depèn tant de perdre dos partits i veure't a la vuitena posició, com potser li va passar al Sant Boi fa 3 setmanes, que això sempre, pues, toca una mica la moral. I bé, estem molt contents d'estar a la part de dalt d'aquesta bretxa, estar al grupet aquest de 3 equips que estan a la part alta, i jo crec que ara és quan venen, com es diuen al futbol, les hòsties. Ara tots els equips començaran a competir més. Hem vist que el Tortosa ha despertat, que l'Esquadra ha despertat, el Viladecans ha fet un canvi d'entrenador i de moment ja va guanyar el camp del Sant Feliu, així que jo crec que ara tot es complicarà una mica més, i és un moment important per ser durs i per mantenir aquesta bona dinàmica.
Queden 2 partits per tancar la primera volta, el que jugareu dissabte contra el Cooperativa, i el de la setmana que ve al camp del CUE, al camp del Camarles. Sincerament, tu a aquestes alçades, Àlex, esperaves estar on està l'equip ara mateix?
No, a veure, sí, jo confiava i tenia la confiança de competir tots els partits, que seríem un equip reconeixible, que tindríem un estil de joc nostre, propi, que competiríem tots els partits, però clar, al final, que els resultats t'acompanyin depèn de 100 circumstàncies més. Llavors, aquestes no les controles. I era molt difícil preveure que un canvi de projecte amb 10-12 jugadors nous, cos tècnic nou, que s'adapta a la categoria, doncs que anés tan bé, era difícil d'esperar. Teníem confiança, però sincerament jo crec que no ens ho esperaven. jo volia estar dalt, he treballat o hem treballat al cos tècnic i als jugadors per estar dalt, i al final, mira, hem tingut, estem obtenint el premi, que al principi sembla una mica, ostres, que podria ser fruit de casualitat, però no, hem demostrat que estem aquí perquè ens ho mereixem i que tenim ganes de més.
Per cert, a nivell de plantilla, no sé si contempleu l'opció de fer alguna incorporació, tenint en compte que recentment heu tingut la baixa del Gerai.
Bueno, al final érem una plantilla molt llarga, bastant llarga per mi, jo teníem 23 jugadors, a més tenim un filial potent que està fent les coses molt bé, del qual hi ha jugadors molt bons. En principi no ens estem valorant aquesta possibilitat, sí que és veritat que si hi hagués alguna baixa més, doncs potser sí que podríem començar a mirar si surt alguna cosa que sigui molt interessant, però bueno, ja et dic, hauria d'ajuntar-se diferents factors i que ens caigués una oportunitat que millorés molt el que hi ha a la plantilla. Al final jo crec que la plantilla és molt competitiva. Sí que és veritat que el Gerai també era un noi molt competitiu, que donava un caire fora a la línia defensiva, però bueno, hi ha altres jugadors i ja et dic, si no és alguna cosa molt, molt top per la nostra categoria, no crec que busquem res.
Partit d'alta volada el que té la Unió Esportiva Sitges aquest dissabte contra la Ciutat Cooperativa al Municipal d'Aiguadols a partir de 2:15 de la tarda. N'hem volgut fer una mica de prèvia amb el seu entrenador, amb l'Àlex Villa. Àlex, gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé, i esperem que el 2025, home, sigui tant o més bo que el 2024, que no ha estat gens malament.
Déu t'escolti, sí, gràcies a vosaltres, i a veure si podem mantenir aquesta bona dinàmica.
Gràcies, Àlex, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Bé, doncs aquest és Sitges Cooperativa amb Aiguadols a partir de 2:15 de la tarda, un dels duels destacats, òbviament, d'aquesta jornada. La penúltima ja de la primera volta, en recordem que el conjunt d'Àlex Villa tancarà amb aquest primer tram de la competició jugant la setmana que ve al camp del Cué, al camp del Camarles. I a tercera catalana, el Sitges Beca arrenca el nou any jugant demà a partir de les 6 de la tarda, Toni, ni més ni menys que al camp del Vegas, eh?
Buh! Partit complicat,
Partit exigent, també, per als homes de Raül Aroca.
Molt, molt, perquè el Vegas tan sols ha perdut un partit al seu camp i ha estat amb el Can Cartró. Ha empatat un amb el Sant Sadurní, però lo de més l'ha guanyat tot.
És, en definitiva, un duel marcat, Toni, per la igualtat, almenys a nivell de punts. Només 3 punts separen amb dos conjunts, amb un Sitges B, que és tercer amb 25, i el Vegas, que ocupa ara mateix la setena plaça amb 22, però, com veuen, amb aquests 3 punts de marge. Bé, veurem, perquè el Sitges B, de moment, està tenint una trajectòria bastant notable.
Sí.
El problema però hi ha aquí un seguit d'equips que li estan fent la competència, òbviament. Parlem del Ribes, parlem del Canyelles, que té un nou entrenador.
Sí, nou entrenador.
Nou entrenador, Roberto Aguado,
sorprèn
que
bastant,
ve a substituir Manuel Lora.
Manuel Lora. Sí, un Manuel Lora que doncs va marxar, va tornar i ara marxa una altra vegada.
Definitivament, el Canyelles que ha fet la seva aposta per Roberto Aguado, partit destacat aquest cap de setmana, aquest Olivella-Canyelles també.
Sí, perquè a més l'Olivella està agafant, ha agafat bona línia.
Està mirant cap amunt aquest Olivella.
Sí, té una... ha anat de menys a més, està jugant molt bé aquests últims partits i no serà fàcil pel Canyelles. A més, en canvi d'entrador, Manel Lora portava molt bé aquest equip. Jo no sé com anirà a partir d'ara el Canyelles, però bé, ja ho veurem demà en aquest partit, no? És molt interessant pels Sitges treure un bon resultat a camp contrari. El Sitges que... la trajectòria dels Sitges, els partits que ha perdut ha estat a camp contrari. De fet, ha perdut 4 partits a camp contrari. I tant de bo jugui com ho va fer a Ribes, no? Que va ser superior i pugui guanyar. És un equip, és un camp gran, és un equip que intenta jugar a futbol. Potser això beneficiarà els Sitges. Ja veurem en què Sitges ens trobem.
És molt curiós perquè justament l'única derrota que té el Vegas...
Can Cartró.
Amb el Can Cartró, 1-6 va perdre, era la segona jornada, i era el primer partit que jugava el Vegas al seu camp. 1-6 va guanyar el Can Cartrol, Can Cartrol, que és penúltim, que és un dels equips que està condemnat a baixar.
Sí, sí.
Però era molt al principi de la temporada, òbviament, però ens ha cridat molt l'atenció aquest marcador de 1-6.
Sí, però d'aquest partit doncs el Vegas ha anat a millor.
Sí, sí, no, ha anat a més.
L'ha guanyat tot i allà està, i és un equip d'aquells competitius, no serà fàcil.
No, Ribas, Sitges B, Vegas, Olímpic, que en faig jo, ens quedem amb aquests noms, que en aquest 2025 continuaran sent protagonistes d'aquest grup 13 de la tercera catalana. 11-18, anem pel bàsquet. Anem al bàsquet perquè hem de la Copa Catalunya. El bàsquet Sitges s'afronta el darrer partit de la primera volta amb la necessitat de guanyar per tal de poder redreçar la seva, diem, complicada situació a la classificació. Ara mateix és penúltim. El rival és el Mir de Montcada i Reixac i el partit es jugarà demà dissabte a Pinsbens a partir de 6:45. De la situació de l'equip aquesta temporada a Copa i del club, en definitiva, n'hem pogut parlar una estona amb el president del bàsquet Sitges, amb en Pau Simó. Un Pau Simó que, vaja, no amaga que existeix una certa preocupació per la situació del sènior A i que ha tornat a posar de manifest aquests problemes d'espai per a un club que a hores d'ara té 26 equips, amb prop de 400 jugadors i amb possibilitat, fins i tot, com ens comentava en Pau, de créixer una miqueta més.
Bé, la preocupació hi és. Per què? Perquè veus que és un grup de joves majoritàriament formats a casa, veus que tenen qualitat, veus que poden mantindre la categoria perfectament, però veus que els resultats no acompanyen. ¿Vale? I la preocupació, al final, després de que li dones moltes voltes, el que sí que veig és que ells, com a jugadors, no s'ho creuen. I si no s'ho creuen, anem malament. Vull dir, per part del club ja fem tot el possible per allò. Preferim que hi hagi entrenador de casa, que siguin els jugadors de casa, i intentar que aquesta gent mantinguin la categoria, que és una categoria important, i crec que se la mereixen, perquè vull dir, qualitat n'hi ha, però xiquet, no hi ha feeling o no, compromís o no s'ho acaben de creure, i si no s'ho acaben de creure, doncs bueno, passe el que passe.
La temporada, volia dir, recordem, va començar amb una victòria a Castellbisbal. Semblava que la temporada aniria per uns camins i vaja, estem a punt d'acabar la primera volta i resulta que l'equip està en zona de descens, no? D'aquí una miqueta la meva pregunta, no? Si existia aquest punt de preocupació.
Està a la zona de descens. La preocupació hi és, però si ells a la pista no fan el que han de fer i tal, i si se baixa, doncs se baixa, és una pena, perquè qualitat n'hi ha, i crec que ells són jugadors de Copa, ho dic sincerament, ¿vale? Ho han parlat i entre tots, vull dir, arribem a aquesta conclusió, però esclar, si per part de la Junta Directiva fem tot el possible que podem fer, nosaltres no podem sortir a la pista i jugar. I l'entrenador tampoc pot sortir a la pista, l'entrenador pot dir les coses, però esclar, els jugadors són els que han de matisar, vull dir, executar les instruccions que se li digui i tirar endavant. No podem fer res, no podem, el que és junta directiva, podem pensar, podem dir, potser sí que ens hem equivocat que tots siguin de casa, per això també ho hem dit, és a dir, ostres, potser sí que convenia que algú fos de fora, però que portés compromís i portés ganes, a veure si els d'aquí s'enganxen. Però al seu moment van pensar, no, jo creiem que la gent que hi ha a casa és suficientment responsable, suficientment amb qualitat, i es pot tirar endavant. Continuo creient-ho, i encara es pot salvar, i encara ho poden fer. Però si han de posar manos a l'obra.
És interessant, Pau, aquesta reflexió que fas sobre els jugadors de la casa, perquè, clar, tots coneixem quines són les possibilitats econòmiques del Club Bàsquet Sitges a dia d'avui. I, clar, aquestes possibilitats no et permeten anar al mercat a buscar segons quins jugadors.
No, perquè, vull dir, vas a buscar qualsevol jugador i com també se'ls hi va una mica l'olla, potser volta demanen, no sé, per dir alguna cosa, 700 o 800 euros. Clar, tinc present que també, si venen de la part de Barcelona, el que és que usar els túnels i tot això, com a mínim ja et gastes 300 euros per cap i més.
Sí, sí.
Vale? Si hi ha, a més d'això, hi ha, sumen el que ell cregui que vulgui dir jo, a veure, no es pot aguantar, no es pot aguantar. Mm-hmm. I és dir, escolta, el que hi ha a la casa i ens quedarem, si han de ser a segona catalana, doncs pues estarem a segona catalana, perquè el qui se ho guanyi són els jugadors. Vull dir, de part nostra, tot el que sigui ho podem posar, per part de l'entrenador, pues, jo crec que l'entrenador que tenen actualment és el millor entrenador que podem tindre i que molts equips els vinguin a tindre. Si els jugadors no acaben de donar el to d'anar per ello, pues no aconseguirem res.
Uh-huh.
Crec que encara hi som a temps, vull dir, que ells poden rectificar i es donar una mica més. Vull dir, a veure, són 40 minuts que surten al joc, pues donar-ho tot pels 40 minuts. Uh-huh. Que l'altre és millor, pues ho sentim, però hòstia, que no sigui per part nostra, que no ho hem donat tot, que no hem aconseguit la victòria.
És obvi, per tant, queda tota una segona volta i l'equip encara, com comenta el seu president, és a temps. Més enllà de la situació del primer equip, Pau, crec que la temporada passada ja t'ho vaig preguntar, et plantejava o et preguntava sobre l'actual moment de salut del club. Bé, estem parlant d'un club bàsquet de Sitges que està fregant els 400 jugadors federats amb 26 equips, per tant, això continua creixent.
Sí, i l'any que ve doncs ja estem calculant que potser tenim dos equips més, ¿vale? Però bueno, i la salut del club la tenim bona. Dintre dels equips de base, mirant ja de cara al primer equip, també tenim gent que apunta bones formes, ¿vale? Vull dir que els hem de mimar i els hem de fer pujar. Però bueno, però després ens trobem que ens falta instal·lacions esportives, no? Ens falta instal·lacions. Vull dir, tots no hi cabem allà a Pinsens, no? Però si després hem d'anar a entrenar a Miguel Utrillo, què et trobes? Pues que no està en condicions. Hi ha sorra, si plou allà no pots anar a entrenar, no el dia que plou, no pots anar a entrenar ni el dia següent, ni a l'altre, perquè allà no s'ha necessitat res, no? Moltes vegades hem dit, home, potser cobrir el pati del Miguel Utrillo seria una bona cosa. No una cosa per nosaltres que ho demanem, però el propi col·legi. Però el propi col·legi, perquè si plou, els nanos podrien sortir al pati. Si fa fred, també poden sortir al pati. Vull dir, perquè allà queda recerat. O inclús, si plou, i hi ha, no sé, alguna activitat de festa major, doncs se pot fer allà. Vull dir, és que no sol és per fer l'activitat que hi ha unes cistelles penjades, vull dir, se poden fer moltes coses, i és així, perquè tinc present, diu, no, farem un nou pavelló, perfecte, s'ha de fer, perquè encara no tenim cap, vale? Perquè el que tenim són pistes cobertes, vale? Però és que un nou pavelló, anant bé, tardarà 6 anys, i mentrestant què fem? I no parlo per nosaltres evidentment que parlo, però parlo per la rítmica, parlo per altres entitats, futbol sala, etc. És que si no, ja estem ofegant. Mm-hmm. És que no podem. És així.
Home, no us queixeu perquè tindreu un senyor pavelló, eh?
Sí, no. El projecte ja està fet, ja el vam veure a final del mes passat.
És per això t'ho dic. Bé, vaja, que ningú ens malinterpreti, vull dir, estic fent conya perquè el passat 28 de desembre, coincidint amb el Dia dels Sants Innocents, el club va mostrar unes fotos d'un pavelló, bueno, que era allò, vaja, un tresor. Però
escolta, Pito, sí, és l'únic que ens queda.
Sí, sí.
Fer a aquesta forma de queixa.
Sí, sí.
De queixa, perquè és que si no, vull dir, és que no tiren van res. I és una pena, eh? És una pena. Anem creixent, què hem de fer al final? Començar a fer manifestacions, tallar el tràfic d'allò? Home, jo crec que parlant la gent s'entén i fa anys que ho estem dient. Fa anys. Sol te diré una cosa. El pavelló o la pista coberta on estem jugant, digues el pavelló, més igual, que és el número 2,
sí.
Vull dir, quan se va estrenar fa 22 anys. D'acord? al cap de 22 anys se va posar el parquet i es va remodelar una mica. Al cap de 22 anys. Hòsties, no ho sé. Ara sí, ara hem de fer el camp de futbol, que a mi em sembla perfecte. Vull dir, jo vull que els clubs tinguin, sigui el que sigui, tinguin les millors instal·lacions, que crec que ens ho mereixem.
I aquella, i aquella sensació, Pau, com algun cop fins i tot ha apuntat el propi regidor d'Esports, que anem tard.
Anem tard, anem sí, tard. Sí. Segur que anem tard.
Però uns quants anys tard, eh?
I tant. Com a mínim 25.
Sí, sí.
Anem tard.
I possiblement no estaríem parlant d'un pavelló, sinó de dos, fins i tot.
I no, jo crec que és de la Diputació, vull dir, això t'ho podria confirmar el senyor regidor. Quan li vam parlar d'un fa dos o tres anys, no és ahir, fa dos o tres anys d'un nou pavelló i tal, els de la Diputació crec que els van dir, com que un pavelló? Us falten dos pavellons.
Sí, sí.
Comptant que les dues pistes cobertes com a pavelló, eh?
Sí, sí.
I si no, vull dir, imagina't. I no podem fer res. I després els entrenos, en vez dels nanos que entrenin una hora i mitja, fem que entrenin una hora i quart, o que entrenin una hora. Si el dia que plou, amb una pista que entrenar un equip, han d'entrenar els dos equips. Que, bueno, que en cas d'emergència no passa res. Però, home, però bé, si és que vas por ahí i la gent s'espavila molt més que no pot ser aquí a Sitges.
Estem...
O li donen més importància a l'esport, que en definitiva és un ensenyament, vull dir, com si fos una escola, perquè les coses van compaginades, que aquí se dona més importància amb altres coses. Que no vull dir que no ho tinguin, però bueno, però jo crec que això ja és una necessitat.
Queda dit, estem en aquest inici d'any d'aquest 2025, Pau, i per acabar, no sé si algun desig en especial de cara a aquest 2025, esportivament parlant.
No, vull dir, primer, doncs, que els nanos competeixin, que s'ho passin bé, que disfrutin, vale? I que tinguin ganes de fer esport, vull dir que això és fonamental. Per nosaltres, doncs, anirem creixent, el que puguem anar creixent, potser tindrà que vindre un dia que diguem no podem agafar més gent i la gent se'n tindrà que anar a l'espigó, no ho sé, perquè els nanos després de la pandèmia han crescut exponencialment, vull dir, amb una velocitat que mai és el que s'han esperat, perquè si ara tenim 26 equips, doncs igual podem acabar l'any que ve amb 30 equips i dius, bueno, i ja on els poses? És aquest l'altre problema, l'aqua, a fer la quadratura, a on els envies a entrenar, vull dir, és aquesta. A veure, desitjos, el que t'he dit, que s'ho passin bé, que disfrutin, que tinguin ganes de fer esport i que continuïn fent esport, i bueno, i si per Reis ens arriba algunes coses més, pues...
Fantàstic.
Perquè és que depèn de l'Ajuntament. No fotut, és que nosaltres som empreses sense ànim de lucre. Amb ingressos limitats, vull dir, perquè és el tema que depèn dels pares i les economies familiars avui dia no crec que estiguin molt boiantes, o potser d'algú sí, però la majoria no ho sé, o tenen dubte, però bueno, l'únic que podem esperar és que per part de l'Ajuntament se'n donin compte d'aquesta necessitat que hi és, que no és d'ara, que ja és fa molt temps, perquè jo recordo que amb el temps que porto de president potser més de 10 o 15 anys he sentit la mateixa candarella i no s'ha tirat endavant i bueno, pues fer la carta al rei tal com els vaig demanar als nanos el dia de la presentació, que tots posin a la seva carta al rei unes noves instal·lacions, a veure si així entre tots podem fer més força.
Doncs els millors desitjos, sens dubte, per aquest 2025, per tota la gent del bàsquet Sitges. N'hem volgut parlar uns minuts amb el seu president, amb en Pau Simó. Pau, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé.
A vosaltres i a la vostra exposició.
Que tingueu un bon any. Vinga, adeu-siau.
Moltes gràcies igualment. Adeu.
Algunes de les reflexions que ens deixava en Pau Simó en la conversa que vàrem tenir amb ell ahir a la tarda, parlant, òbviament, d'aquests problemes d'encabir tots els jugadors a les instal·lacions que tenim, que són poques, òbviament, i parlant de la situació del sènior A, complicada de moment aquesta temporada amb la Copa de Catalunya. Vinga, encarem ja la recta final d'aquest temps de prèvia esportiva. Parlem també d'hoquei patins, perquè el Club Patí Subursitges reprèn la competició jugant demà a la pista de l'Olímpic Reus, en el que serà el penúltim partit de la primera volta. Bons números del conjunt reusenc jugant a casa, on ha sumat 5 victòries i només s'ha encaixat una única derrota. Ara mateix, i quan falten aquestes dues jornades per tancar la primera volta, el Subursitges ocupa el cinquè lloc de la classificació amb un objectiu molt marcat pel que resta de competició. Òbviament, el de poder assolir una de les places d'ascens a primera catalana. El partit davant l'Olímpic Reus es jugarà demà dissabte al pavelló Celi Artiga de Reus quan faltin 10 minuts per les 8 del vespre. Parlem també d'en rugbi, perquè en aquest cap de setmana es juga la segona jornada de la Divisió d'Honor Catalana Vueling. El Rugby Club Sitges, que va encetar la competició amb una derrota molt ajustada contra el Gòtics, s'enfronta amb aquest diumenge a un quart d'una del migdia amb el Químic, el nou Santa Bàrbara. El camp de rugbi sitgetà, que serà, per cert, també l'escenari demà dissabte dels partits de les seleccions catalanes sub-18 i sub-16, que s'enfrontaran a les seleccions de València en partits de la quarta jornada del campionat autonòmic. A un quart de quatre de la tarda es jugarà amb el partit entre Catalunya i València en la categoria sub-18 i a partir d'un quart de sis el partit de la categoria sub-16. Per cert, a la selecció catalana sub-18 hi serà el jugador del Rugby Club Sitges, Santino Lapietra, mentre que a la sub-16 jugaran els sitgetans Dan Daniel Tros, Jean Romero i Roc Mellado. I finalment, pel que fa a la Lliga de Tercera Divisió Catalana de Futbol Sala, destaquem que el Club Futbol Sala Sitges, que el passat dia 4 va caure eliminat de la Copa Catalunya, jugarà demà dissabte, ho farà a partir de les 5 de la tarda a la pista del Club Futbol Sala Capellades, mentre que l'equip de la Unió Esportiva Sitges rebrà el Piera, partit que jugarà diumenge al pavelló de Pinsvens a partir de les 7 de la tarda. 11:35, deixem prèvia, anem en uns moments a la tertúlia.